El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 88 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 88 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teis. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Per avui tenim quatre novetats i a l'agenda nova sessió de Cineclub i l'inici d'un nou cicle de cinema infantil en català.
També ens visita la secció Llibres i Pantalles, avui amb un llibre que destapa polèmiques i una pel·lícula nominada als Goya.
A l'actualitat parlarem dels projectes d'un director i dels premis de cinema independent, allò que diem l'altra cara dels Òscar.
I acabarem amb el concurs on volíem el títol d'una pel·lícula que fos l'adaptació d'un llibre i per què la triàveu.
Anem, doncs, per la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
Però abans una dedicatòria perquè malauradament hem de tornar a recordar algú que en el món del cinema ens ha deixat en aquests darrers dies. Dediquem el programa d'avui a l'actor californià Robert Duvall, que va morir diumenge passat als 95 anys d'edat. La seva trajectòria, que va començar en papers com en pel·lícules com Matar un rossinyol, ha deixat personatges icònics del cinema com el militar surfista d'Apocalypse Now i l'advocat dels Corleone, el padrí, de la qual escoltem la banda sonora de fons. Les dues pel·lícules van ser dirigides per Francis Ford Coppola, on va destacar aquest actor per la seva versatilitat.
Al llarg de la seva carrera va estar nominat 7 vegades a l'Oscar, en 3 ocasions com a protagonista i en 4 com a actor de repartiment. Només es va endur el premi una vegada, va ser el 1983, com a millor actor protagonista a la pel·lícula Gràcies i Favores.
La recomanació de la setmana.
I ara sí, anem per la recomanació que ens ve, la notícia del món literari, amb la publicació d'un llibre titulat Li receptaré un gat,
veus?
On s'estudien els efectes positius quan convivim amb un gat en concret o amb una mascota domèstica en general, davant de problemes tan variats com poden ser els problemes laborals, els emocionals o familiars.
Quina és la idea? Doncs concretar que no és una recepta universal ni d'efectes immediats, però reconèixer que la companyia d'un animal implica pràctiques sanes i curatives com rutina, socialització o la responsabilitat per part del cuidador. Què us recomanem a partir d'això? Doncs la pel·lícula Mascotes.
Extraordinària.
Estrenada l'any 2016, dirigida per Yarrow Cheney, una divertida història que revela com viuen els animals de companyia quan els seus propietaris marxen de casa. La podeu veure a Prime Video, Movistar Plus, Apple TV i Netflix.
Auronix Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Bon Nadal!
Germanet, bon Nadal.
I això vol dir...
Si et vols casar amb mi...
Demà, Balandrau.
Potser després també ens veiem.
Qui perd es menja les nits quan els nens plorin durant un mes.
Corre, 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 corre!
Se'ls ha vist per últim cop.
Hem de continuar buscant el grup de cinc aquí.
Sortem.
I obrim novetats amb aquesta pel·lícula Balandrau ben salvatge, que és un drama basat en fets reals i que va marcar el món de l'alpinisme i del muntanyisme al nostre país. Aquest dilluns va tenir lloc la preestrena al cinema del Casal Camprodoní, tot fent un homenatge i record als fets que varen passar just fa poc més de 25 anys. Era el 30 de desembre de l'any 2000, quan un grup d'amics varen decidir pujar el Balandrau. Ho he pogut sentir en el tall que escoltàvem. El temps semblava bo fins que en pocs minuts tot va canviar de forma inesperada. He llegit que en pocs minuts la temperatura va baixar 30 graus i amb vents de 140 km per hora. Per tant, una cosa sobtada. Un vent salvatge que es coneix pel nom de Torb va desencadenar el que encara avui diuen la pitjor tormenta de la història dels Pirineus. A aquesta projecció hi era present l'únic supervivent de la tragèdia, és l'únic que va quedar viu, en Josep Maria Vilà, i que en la pel·lícula està interpretada per Álvaro Cervantes. Al seu costat, Bruna Cosí, en el paper de la seva parella, que com la resta de l'expedició va morir en el succés. En el repartiment també hi trobem noms com el de Marc Martínez, Àgata Roca i Pep Ambrós. Aquesta pel·lícula ha estat dirigida per Fernando Trullols, que oficialment és el seu debut, tot i que ell, a banda de guanyar un Goya pel curt El barco pirata, va participar en algun rodatge del mateix Berlanga i després va fer d'ajudant de direcció amb noms com Ventura Pons, Isabel Cuixet, Cesc Gall o el mateix Juan Antonio Bayona.
¿Qué es esta persona? Quiero un agujero en la boca.
Tu caso es el primero que quiero resolver.
Hay unos sicarios buscándome, ¿eso estás diciendo?
Sí.
¿Crees que deberías estar aquí? Me voy a llevar a mi hijo.
Oye, es juego sucio al más alto nivel.
Tienes que estar allí el viernes muy tempranito.
¿Ese es Armando?
No, se llama Marcelo.
¿Armando? ¿Armando?
Si yo estuviera en tu lugar, me largaría. Debemos defender lo que aún tenemos. A ti y a mi nieto.
No sabes con quién te estás metiendo, chaval.
Tranquilo, estoy aquí.
Un brindis por un Brasil mejor, con menos maldad.
I del drama de muntanya d'abans passem ara a la intriga amb El Agente Secreto, una producció brasilera que es va poder veure a la Seminci de Valladolid i que ve carregada de premis i nominacions.
Molts.
Concretament, millor direcció, actor i premi de la premsa Cannes, millor actor i pel·lícula no anglesa als Globus d'Or, tres nominacions més al BAFTA i César, i atenció perquè els Òscar opta a millor pel·lícula, millor actor, millor pel·lícula internacional i millor direcció de càsting.
Això no passa molt sovint, però hi ha alguns productes que estan en els dos grups.
Sí, senyor,
millor
les dues
pel·lícula
categories.
Internacional i millor pel·lícula en general. Sí.
Aquí tenim un thriller polític que fa una reflexió al voltant de la desmemòria que vivim en el present sobre fets que han passat en tantes parts del món i que posem en perill, el que posen, vaja, en perill el futur de moltes societats. L'argument ens ubica l'any 1977, en plena dictadura brasilera. Marcelo és un professor que fuig d'un passat tempestuós i es troba a la ciutat de Recife, on intenta construir una nova vida amb el seu fill. Però molt aviat serà conscient que aquell lloc tampoc és segur i que les forces del govern el persegueixen amb fortes amenaces de mort. Aquí en el repartiment tenim a Wagner Moura, Maria Fernanda Cándido i Gabriel León, entre d'altres, i el director és Kleber Mendoza Filho, autor també del guió. Ell va debutar l'any 2016 amb Doña Clara, després ha dirigit Bacurau i Retratos Fantasma, per tant, aquesta és la seva quarta pel·lícula.
Las agencias espaciales que rastrean este fragmento predicen una posible extinción. Las mayores posibilidades de supervivencia están en Groenlandia.
¡Vamos, vamos, vamos!
Escúchame, hijo, no importa lo que pase. Porque siempre estaremos juntos. Nos dicen que es la nueva normalidad.
Por los que ya no están.
Por los que ya no están.
Llevamos aquí casi 5 años, no es tan nueva y mucho menos normal.
Odio este sitio.
Lo sé, tranquilo.
Hijo, ya sé que es duro estar aquí abajo. Pero salir es peligroso.
Hay una tormenta radiactiva cerca de tu posición. ¡Vamos, portón! ¡Date prisa!
Nuestra situación está empeorando. ¿Creemos que hay algún lugar a salvo de todo esto? Creemos que las paredes del cráter impiden que se formen tormentas radiactivas. Es una zona segura, con aire respirable y agua potable.
Está en el sur de Francia. ¿Cómo vamos a llegar allí?
No podemos quedarnos. No vinimos hasta aquí para esto. Quiero un nuevo comienzo para nuestra familia.
Vale, el cráter del Clark es la mejor opción.
¿Cuántos fragmentos habrá allá arriba?
Parlem ara de Greenland 2, una pel·lícula de suspens apocalíptic, com heu pogut intuir amb el que escoltàvem, de supervivència, de desastres i fins i tot inclòs amb la fi del món. És la seqüela de Greenland, recordeu, estrenada l'any 2020, ara fa 5 anys llargs, i que ja varen protagonitzar Gerard Butler i Morena Baccarin, que repeteixen en els mateixos papers, al costat de Rowan Griffin Davis, Amber Rose Reba i Gordon Alexander, entre d'altres. El rodatge va tenir lloc a uns estudis prop de Londres i a diverses localitats d'Anglaterra i Islàndia. Recordem que la primera entrega, una mica ja ho hem sentit en el tall, juga amb la idea del col·lapse del planeta, però a partir de seguir a una família, el Garrity concretament, que intenta sobreviure a l'impacte generat pel cometa Clark. Això podria plantejar una certa novetat, perquè moltes pel·lícules catastròfiques fan el retrat de molts personatges i de molts grups diferents, i aquí es concreten molt amb una família en particular. A l'argument, com heu pogut escoltar, 5 anys després del que va passar al rebre l'impacte i viure aïllats en un búnquer, la família aquesta es veu obligada a buscar un lloc segur en una zona d'Europa que sigui habitable. Junts, doncs, començaran un viatge en el que es trobaran que els desastres naturals i també els humans han convertit el món en un infern. El director ha estat Rick Roman Vogue, i que va debutar l'any 2001 amb La sobra del crimen, i altres títols de la seva carrera han estat El mensajero, Objetivo Washington DC o l'anterior entrega de Greenland, que se la va subtitular amb el nom de El último refugio.
Al començament no hi havia res a part d'un tub. Van passar dies, setmanes, segles... i es va produir el miracle. Així és com vaig néixer per la gràcia de la xocolata blanca. El plaer era jo. Obre't!
Obriu-vos!
La xocolata havia despertat tots els meus sentits.
La Meli ha dit la primera paraula!
Oh, que bé! Què ha dit?
Aspiradora!
Ame vol dir pluja en japonès.
Estimada Nishio-san, sol meu. Jo era japonesa.
Es farà gran i t'oblidarà.
Me l'estimo, la nena!
Nishio-san!
Era allò, la vida? Una gran boca voràs que no retenia res?
No, dona, els records duren.
Com que tot el que m'havia estat donat em seria pres, ho havia de recordar. Ho vull veure tot. Viure-ho tot. Escriure apassionadament cada pàgina de la meva vida.
I tanquem les novetats amb Little Amélie, una producció francesa d'animació Premi del Públic al darrer Festival de Sant Sebastià. També ha estat nominada als BAFTA, Globus d'Or i César en la categoria de millor llargmetratge d'animació als Òscar. És una petita obra d'art on el protagonisme i la narració de la trama es fa des del punt de vista d'un nadó, i les seves experiències. Així doncs, l'argument ens va presentant les diferents fases de creixement d'aquest infant des que està al ventre matern, tot el naixement, l'aprenentatge del llenguatge, el descobriment dels pares, germans i emocions i sentiments que van apareixent a cada edat que farà que la vida sigui d'una manera o sigui d'una altra. És una observació del món amb una mirada, evidentment, neta, clara, aguda. Dèiem que és un plantejament original dins d'aquest tipus de produccions i hem de dir que la direcció ha estat a càrrec de Meilis Vallade i de Leyen Chuhan. I a totes les novetats que us hem explicat hem d'afegir l'inici d'un nou cicle 5 de cinema infantil al català. Ja sabeu que són dues sessions, una el dissabte i l'altre el diumenge a les 4 de la tarda i a preus especials. Per aquest cap de setmana podem veure la pel·lícula Elio, estrenada l'any passat i que ens presenta aquest nen d'11 anys amb una imaginació desbordant i obsessionat amb els extraterrestres. Un bon dia és transportat a l'espai identificat per error com l'ambaixador i líder galàctic del planeta Terra.
I vistes totes aquestes novetats comentades, veiem com ens queda distribuïda la cartellera. Tenim 5 doblets, el primer d'ells, com sempre diem, només a partir de que hi ha un cicle de cinema infantil en català, diem que només es produeix el cap de setmana, és Elio, que només es pot veure el dissabte i diumenge, amb El Agente Secreto. I els altres 4 doblets són Com Cabres, amb Ruta d'Escape, Little Amelie, amb Balandrau Ben Salvatge, Zootrópolis 2, amb Hamnet, i Como Cabres, amb Martí Suprem. I a les 3 sales restants, la mateixa pel·lícula en totes les sessions de cada sala, són Greenland 2, Balandrau Ben Salvatge, una altra còpia, i Cumbres Borrascoses.
Però obriu l'agenda i anoteu perquè també tenim nova sessió de Cineclub amb la projecció de Al final de l'escapada de Jean-Luc Godard, una proposta única que ofereix la possibilitat de gaudir d'aquest clàssic de tots els temps, coincidint precisament amb la recent estrena de la pel·lícula Nouvelle Vague de Richard Linklater. Un producte que al seu moment va revolucionar el llenguatge cinematogràfic rodat amb càmeres lleugeres que permetien fer llargs plans seqüència i gravar amb la càmera en mà al carrer. Interpretada per Jean-Paul Belmondo i Jean Seberg, al final de l'escapada la podeu veure avui a 2:15 del vespre al Cine Olot. I per últim, prenem nota que aquell mateix dia, el 26 de febrer, la pel·lícula que podrem veure en versió original serà El Agente Secreto.
Llibres de pantalla.
I ara anem a comentar, com sempre diem amb aquest titular Llibres i pantalles, allò d'un món editorial, novetats de llibres de cinema i també una pel·lícula per veure des de casa a través de les plataformes. Comencem, doncs, pel llibre recomanat, el seu títol, Sexo, Mentiras y Hollywood, de Peter Biskin. Ve molt al cas pels temes que toca i per l'actualitat.
Sembla fet expressament.
Expliquem-ho perquè té molta molla. Per una banda, explica com a finals dels anys 80 apareixen un seguit de directors com Steven Soderbergh, Quentin Tarantino, Todd Haynes, Ang Lee o el mateix Robert Rodriguez, que comencen a fer-se famosos i guanyar més d'un premi. La majoria venen de Sundance, d'aquest festival, ja ho sabeu, creat per Robert Redford, i la majoria anaven, a més, de la mà d'una companyia de nom Miramax, el responsable de la qual eren Harvey i Bob Weinstein, és a dir, els germans Weinstein, que arrasaven en cada edició amb els títols que apadrinaven. Amb aquest inici, l'autor, doncs, el que fa és explicar la història d'aquests directors que hem esmentat i que van revitalitzar una mica Hollywood. També fa un repàs una mica en aquesta època de la història de Sundance. Però quan arriba a parlar a l'apartat dels germans Weinstein, s'atura detingudament en una ascensió meteòrica, que va ser la de Harvey, un dels germans, explicant com va aconseguir ell, particularment de la seva mà, posar en primera plana molts noms d'estrelles de l'actual Star System. Clar, en aquest punt és on ell relaciona i argumenta i exposa el fet d'haver-se convertit en una fàbrica de premis, especialment en els Oscars, amb el silenci que ha guardat tota la indústria del cinema al llarg de tants i tants anys. Això, com sempre diem, és el darrere fons del que veiem en els titulars i en les primeres planes, no? Aquests premis, i llavors dius què hi ha al darrere i què significa el que això succeeixi. Sexo, mentires i Hollywood, ho tornem a dir. És el títol, l'ha editat Anagrama, i el podeu trobar per un preu molt ajustat, 13,99 €.
Llevo toda mi vida debajo del agua. Fuera no sé.
Sientes, ya estábamos terminando.
Voy a denunciarte, Antonio.
Llevas años sin pasarme nada por las niñas.
Lo tuyo no es normal.
Se me ocurrió algo.
Tienes 3 disparos. 600 gramos.
24,000 €.
I dels llibres ara passem a les pantalles de casa. Escoltàvem un tros de la pel·lícula Los Tigres, dirigida per Alberto Rodríguez i protagonitzada per Antonio de la Torre i Bárbara Leni en els papers principals. L'argument segueix els germans Antonio i Estrella, tots dos connectats al mar i en una situació econòmica difícil. El primer és bussejador professional en entorns industrials i la segona investigadora del fons marí. Les seves vides donen un gir amb la troballa d'un dipòsit de cocaïna al casc d'un vaixell de càrrega al port de Huelva. La pel·lícula es va estrenar al Festival de Sant Sebastià, on va guanyar el Premi del Jurat i també el de millor fotografia, i també està nominada a 7 categories als Premis Goya, principalment tècnics com fotografia, muntatge, disseny de producció, entre d'altres. Los Tigres, que ara dèiem no fa massa, que fa uns mesos la vam poder veure al cinema, ara ja la podeu veure des d'avui mateix a Movistar Plus.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Parlem ara d'actualitat. Aquesta setmana hem sabut que el director Mike Flanagan escriurà i dirigirà una nova versió de La Niebla, que és aquest relat curt de l'Stephen King.
I que ara espero que tu ho afegeixis, calia.
De fet, quan mirem una mica la història d'en Flanagan, que ara us ho explicarem a nivell de produccions, ja veureu que està bastant lligat, evidentment, al terror, sí, també al senyor Stephen King, i a revisions.
Molt especialitzat i molt prolífic.
Exacte. El 2007, hem de dir que d'aquest relat curt de La Niebla ja se'n va fer una adaptació per part de Frank Darabont. Recordeu que la història passa en un supermercat on un grup de persones queda atrapat quan apareix una espessa boira que s'empassa tot aquell que surti a l'exterior.
No sé si va provocar aquell pànic que havia provocat Tiburón per anar a la platja, si aquesta pel·lícula et donava un cert respecte a entrar segons quins supermercats.
Anar als supermercats, no ho sé. A més, Flanagan, que com diem, escriurà i dirigirà, també produirà la pel·lícula, que serà distribuïda per la Warner, amb qui el director ja havia fet Doctor Sueño, una seqüela del Resplendor de Kubrick, que també és de Stephen King. Per això aquí lligàvem una mica que la seva trajectòria està vinculada a aquests dos noms. El rodatge està previst a finals d'aquest any, després que Flanagan acabi una nova entrega que està fent de l'Exorcista, que protagonitzen Scarlett Johansson, Joel Schwartz, Diane Lane, Lauren Fishburne i Jacoby Jupp, que és un dels nens de Hamlet. En aquest cas, malgrat de l'Exorcista, podríem dir que no ens sembla res nou, perquè ja l'hem vist en moltes versions. És una història diferent, independent de l'anterior. Està ambientada en l'univers original de 1973. I, a banda d'això, i per acabar de rodonir, Mike Flanagan té pendent d'estrena una sèrie per Prime Video sobre un altre clàssic, Carrie.
Que això donarà molt a parlar, també.
També de Stephen King, i també aquest any.
I parlant de parlar, valgui la redundància, parlant d'uns premis que passen una mica de puntetes i que no deixen de ser el que hem dit al principi del programa, l'altra cara dels Oscars, perquè ens referim a uns premis que es diuen Spirit, premis Independent Spirit, que en el qual només hi poden optar, imagina't, només ho poso entre cometes, perquè diu que només hi poden optar pel·lícules amb un pressupost inferior als 30 milions de dòlars. És a dir, el que és una macro superproducció aquí, al nostre país. Donats el cap de setmana passat, aquests premis van decidir que Sueños de Trenes aconseguís 3 dels 4 guardons als que optava com a millor pel·lícula, direcció i fotografia. Aquest fet li pot donar un cert impuls de cara als Oscars, perquè aquesta pel·lícula, que jo vaig poder veure i que és una joia, és una petita joia d'aquelles petites que semblen intranscendents però que són una meravella, està nominada als Oscars com a millor pel·lícula, però clar, té poques possibilitats davant dels títols que hi ha, i està molt bé que aquí l'hagin reconegut i que li hagin pogut fer tot aquest reconeixement de premis, valorant-ho sobretot en aquests apartats. En els Òscar té, a part d'aquest que dèiem de millor pel·lícula, els apartats de fotografia, guió adaptat i cançó. Veurem si en rasca algun o no, cosa que me n'alegraria personalment. Com a millor guió original en aquests premis va guanyar Eva Víctor per Sorry Baby, i també per la seva part El Agente Secreto, aquesta que hem comentat, que avui s'estrena aquí, va ser considerada la millor pel·lícula internacional, deixant, això sí, sense premi a Sirat. Va perdre una oportunitat més de tenir premi. Pel que fa a interpretacions, el de repartiment va ser per Naomi Aki per Sorry Baby i el de revelació per Cayo Martin per La Plaga. Per últim, també recomanable, millor documental per La Vecina Perfecta, un documental dur però molt, molt interessant, i la millor sèrie, no és una novetat, Adolescència de Netflix.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
No sé si ara us vindria o no de gust un cafè, però us avancem que en el proper programa tindrem el nus de la pel·lícula, on parlarem precisament del cinema i el cafè i les cafeteries.
Fantàstic, fantàstic. Doncs anem a regalar entrades per aquesta setmana. Recordeu que preguntàvem o demanàvem que ens diguéssiu el títol d'una pel·lícula que adaptés un llibre i per què la triàveu.
Hem rebut més de 30 respostes, evidentment totes elles encertades i amb títols molt diferents.
Hem de suposar que la nostra audiència llegeix i veu cinema.
És més, que hi ha oients que expliquen que precisament la pel·lícula els agradava perquè prèviament havien llegit el llibre.
Exacte.
I s'adaptava bastant o si més no, coincidia una mica amb allò que ells havien imaginat quan llegeixen el llibre, que ja sabem que sempre aquest és el gran dilema.
Sí.
Llibre, pel·lícula, primer llibre, pel·lícula, en fi.
I no, ara, no tothom fa la comparació de millor o pitjor, però molts ho relacionen.
Certament. Ens han dit títols com Els Ponts de Madison, El Código da Vinci, La Milla Verda, El Senyor dels Anells, El Nom de la Rosa, El Padrino, Orgullo, Prejuicio... Tenim, de fet,
de tot tipus.
Molts tipus de llibres diferents. D'entre tota la resposta s'emporta les dues entrades, gentilesa de Cinema Olot, la Mireia Sallabona, que ens ha dit L'home de 100 anys que va escapar per la finestra. Diu, crec que poques novel·les i pel·lícules tenen com a protagonisme la bellesa en ve baixa, en format d'humor, així que la recomano com a camp poc explorat.
I anem per la pregunta de la setmana vinent amb l'excusa de l'estrena d'aquesta pel·lícula Balandrau, un vent salvatge. Doncs volem que ens digueu pel·lícules ambientades en zones de muntanya. Atenció al titular, en zones de muntanya. No cal que sigui expressament d'alpinisme o de muntanyisme, sinó...
En un, per exemple, en un poble de muntanya, una pel·lícula que estigui ambientada en un poble de muntanya o en algun espai, és a dir, que l'espai o que la trama central passi en llocs de muntanya, que no té per què ser d'esport de muntanya, però tot i que, per tant, a partir d'aquí, vosaltres ens ho expliqueu...
Imaginació.
...enviant respostes al Facebook i Instagram de Ràdio Olot.
Nosaltres cada setmana fem una pel·lícula ambientada en muntanya, perquè des d'aquí a Olot, a Sessió Contínua, parlem de cinema.
Que passeu un fantàstic cap de setmana. Come on, turn